COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dimarts 9 d'octubre, el dia en què ens fixem en els sous dels alcaldes de la nostra demarcació. Avui els podem veure detallats al Diari de Tarragona. Al capdavant de la llista dels alcaldes millor pagats hi ha el de Reus, Carles Pellicer, amb 75.000 euros. El segueixen Josep Fèlix Ballesteros amb 69.000, als que s'han de sumar 7.000 més de la Diputació. I en tercer lloc, Pere Granados de Salou amb 52.000 i Camí Mendoza de Cambrils amb 51.000. A la part baixa de la llista, els alcaldes d'Almoster i l'Alforja, que no arriben als 600 euros per la seva feina a l'Ajuntament. Dels 181 municipis, només 7 tenen alcaldes mileuristes o per sota dels 1.000 euros. I em diran que això és fer demagògia, i estic d'acord, però potser uns quants més haurien de tastar això de viure amb el salari de la majoria de la població per la que en teoria treballen. Avui al programa repassarem tota l'actualitat que ve carregada. Tornarem a posar sobre la taula el tema de les incapacitats, invalideses i accidents laborals amb els companys de Curto López Abogados. A partir de la una toca agafar la Nacional 240. Hem d'anar a buscar la recepta de la setmana. Vindrà el Juan Di Sánchez del Xivarri i, com no, rebrem la Leida Martí, que ens tornarà a obrir de bat a bat les portes del seu vestidor. A partir de 2:15, avui música al programa amb Inèrcia. Són les 12:21. El recordo que esperem les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona, també el WhatsApp del programa, 672-65-35-34. Nosaltres serem en directe fins a les 2, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin, ens poden escoltar molt fàcilment a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt pendents avui de la previsió del temps, per tant fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. El cel força ennuvolat ja avui a les comarques de Tarragona en general. Esperem encara ruixats, en ocasions tempestes que poden ser fortes, sobretot al nord i especialment al final del dia, amb avisos avui grocs al litoral o per al litoral tarragoní, ja que esperem acumular en torn a 20 litres per metre quadrat en només una hora. Les temperatures pugen una miqueta més en alguns sectors, amb màximes de 23 graus avui a Tarragona, Reus i al Vendrell, 23 també a Tortosa i 18 graus a Gandesa. El vent al litoral bufa del nord-est, encara intens, a la resta vent més suau, variable amb tendència a bufar de llevant. De cara a demà, continuarà el cel molt tapat, encara amb ruixats o tempestes que poden arribar a ser molt forts cap a les comarques del nord durant el matí, amb avisos grocs també per pluges de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora fins a la tarda. Han de ser més importants al litoral. Ja al vespre, nit, aniran remetent de sud a nord del territori. Temperatures màximes sense canvis demà dimecres, mínimes una mica més altes. Arribarem als 17 de mínimes a Tarragona, als 16 graus al Vendrell, a 15 a Reus i Tortosa i fins als 13 a Gandesa. El vent bufarà de l'est, continuarà suau i a últimes hores serà més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
12:24. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos lladres per, atenció, 24 robatoris a l'interior de cotxes en una sola nit a la ciutat de Tarragona. Va ser el passat 29 de setembre. Va ser en cotxes estacionats entre la Canonja i el barri de Bonavista. Trencaven el vidre petit d'una de les finestretes i s'enduien ulleres, telèfons mòbils, diners en efectiu o targetes de crèdit. De fet, van fer compres a una botiga de Bonavista amb una d'aquestes targetes robades i això va permetre identificar els dos homes. Un dels arrestats va amenaçar els Mossos amb un martell que, quan el van localitzar, i també se l'acusa de desobediència a l'autoritat a banda de robatoris i delicte d'estafa bancària. Els detinguts acumulen antecedents policials per delictes contra el patrimoni i van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar davant el jutge. I i a Reus, la Guàrdia Urbana ha desmantellat una plantació indoor de marihuana amb 800 plantes. Les han trobat a una casa unifamiliar, a la urbanització Mascarpa. La plantació repartia per tota la casa i havien instal·lat potents aparells de ventilació, filtres i una instal·lació elèctrica especial. L'avís va saltar per un incendi al comptador exterior d'electricitat de la casa. Els bombers van determinar que l'escalfament s'havia produït per un ús excessiu de la potència elèctrica contractada. Els Mossos mantenen oberta la investigació a l'espera d'identificar i localitzar els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. I la jutgessa ha arxivat la denúncia que va presentar l'alcalde de Reus per la retirada de la pancarta per la llibertat dels polítics presos al balcó de l'Ajuntament i per les amenaces que va rebre aquell dia. A més de denunciar la retirada de la pancarta, Pellicer també va denunciar que se l'havia amenaçat en pegar-li si no s'apartava a la plaça del Mercadal. L'autor, que el consistori va rebre divendres, manifesta que els fets denunciats pel Batlle constitueixen un delicte, però també que es decreta el sobreseïment provisional de la causa perquè no s'ha pogut identificar els autors. Carles Pellicer ha expressat la seva sorpresa, preocupació i rebuig davant el sobreseïment provisional de la causa i anuncia recurs. El govern de Reus creu que els fets denunciats són prou greus com perquè siguin investigats per depurar les responsabilitats que calgui. En plana política, el tarragoní Alejandro Fernández ha anunciat oficialment que presentarà candidatura per presidir el Partit Popular Català. Ho ha fet a través del seu compte de Twitter, on diu que sap que la presidència del partit no és el lloc més plàcid, però assegura que creu en el projecte del seu partit per Catalunya. Fernández, actualment portaveu dels Populars al Parlament, presentarà candidatura a les primàries per substituir Xavier García Albiol. Encara no s'ha concretat, però Fernández podria enfrontar-se a l'exministra Dolors Montserrat i a l'exdelegat del Govern a Catalunya, Enric Millo. I a més coses, un informe internacional posa el projecte Castor com a principal exemple de fracàs de la col·laboració público-privada. Escrit per experts internacionals d'entitats socials com l'Observatori del Deute en la Globalització, exposen els impactes negatius d'un model basat en el finançament públic que amb massa freqüència, diuen, causa misèria a les comunitats locals, a més de veure's envoltades en casos de connivència política corporativa. L'informe destaca que en aquest àmbit el projecte Castor, que va haver de ser paralitzat per les falles evidents, inclosa la deguda diligència d'identificar els possibles impactes del projecte. Després de generar més de 1.000 terratrèmols durant les proves d'injecció, el magatzem de gas submarí mai ha estat utilitzat, però pot arribar a costar a l'erari públic més de 3.300 milions d'euros que havien d'assumir els usuaris a través de la factura. Malgrat això, destaca aquest informe, el Banc Europeu d'Inversions no ha reconegut obertament les responsabilitats pel fiasco davant les crítiques del Parlament Europeu i de les entitats que van qüestionar el projecte. Tots 28 anem a Montblanc perquè allà encara no s'ha concretat la viabilitat del projecte d'obrir a l'ús públic la piscina climatitzada d'un càmping de la localitat. Des del PDeCAT s'assegura que el projecte no és viable i critiquen el consistori per haver-se precipitat en fer l'anunci el mes d'agost passat. La formació alerta de l'elevat cost del manteniment, per exemple, xifren en 20.000 euros la climatització i diuen també que hi ha una gran complexitat de les obres per adequar l'espai. A partir d'aquí consideren que es tracta d'un engany que respon a un anunci electoral i exigeixen una disculpa pública de l'equip de govern. El portaveu del grup municipal del PDeCAT a Montblanc és Marc Pinya.
Creiem que s'ha fet un anunci temerari, anunciar una piscina coberta sense ni tan sols tenir un estudi tècnic que digui si és viable o no, generar unes expectatives, dir a la gent que anunciem això abans de que iniciïn el curs escolar perquè puguin valorar si s'apunten a Vall, si s'apunten a Alcover, o volen esperar a poder anar a la piscina coberta de Montblanc sense ni tan sols saber si les condicions seran les adequades, sense ni tan sols tenir les instal·lacions a punt, no hi ha vestuari, no hi ha accés, no hi ha pàrquing. Això és una manca de responsabilitat que denunciem i exigim que el govern municipal faci una rectificació, demani disculpes.
L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, de moment ha declinat fer declaracions sobre el projecte. Diuen que detallaran l'estat de les negociacions aquesta setmana. I de Montblanc a Tortosa, on han estrenat el nou embarcador més funcional i més resistent a les riuades. Situat al costat del Club de Rems, s'ha modernitzat per fer-lo més funcional i potenciar les activitats fluvials, com els esports nàutics i la navegació d'esbarjo i esportiva, també el turisme. El nou embarcador s'ha integrat al passeig fluvial de l'Ebre, al centre de la ciutat. L'alcaldessa Meritxell Roger ha destacat que la modernització de l'embarcador és un pas més dins el projecte perquè la ciutat deixi de donar l'esquena al riu Ebre. L'escoltem.
Tot este passeig, però a més amb unes condicions excel·lents que fa que tinguéssim este espai nou que per tal de poder-hi apropar-nos al riu, però a la vegada també ser un nou punt d'atracció turística. Com sabeu, el turisme és molt important per a nosaltres i a la vegada també a nivell esportiu pel fet de que també podem tindre embarcacions que estiguen en millors condicions i també poguéssim tindre embarcacions que puguen atracar aquí en este port.
No deixem les Terres de l'Ebre perquè els experts que han participat al Congrés Internacional de la Batalla de l'Ebre han animat a desclassificar els arxius de la Guerra Civil per resoldre enigmes que encara hi ha sobre l'ofensiva franquista. Celebren la voluntat de l'actual govern per fer-ho i remarquen que el coneixement de documents de la segona divisió de l'Estat Major franquista, la d'informacions, ajudarien, diuen, a confirmar si els comandaments franquistes podien descodificar les informacions i estratègies dels republicans, com sospiten els historiadors. Els expliquem també que les 13è jornades de les lletres ebrenques congregaran 90 escriptors a Amposta entre el 16 i el 20 d'octubre. Serà a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan d'Arbó d'Amposta. Precisament durant les jornades es presentarà la ruta literària inspirada en la vida i l'obra de Sebastià Joan d'Arbó. També es donaran a conèixer les bases del nou Premi de Narrativa Breu Ciutat d'Amposta i a les jornades han confirmat assistència autors catalans com Jordi Llavina, Premi Lletra d'Or pel poema Ermita, o Mari Carme Roca, guardonada amb el Prudenci Bertrana per l'obra El Far, que està ambientada a l'illa de Buda. A banda dels gèneres literaris, les jornades també s'obren a altres disciplines relacionades com l'audiovisual, amb la presentació d'un documental, Versos contra la violència, o el teatre, amb la representació de Vestigis 80, Els mals dies, de Valé Gisbert, que s'inclou dins el cicle del 80è aniversari de la Batalla de l'Ebre. A Amposta restauraran per fer visitable la Torre de Defensa de Sant Joan, una estructura de defensa contra els pirates sarraïns que es va construir a finals del segle XVI i que es troba actualment dins l'abadia dels Alfacs. El govern municipal ha encarregat l'avantprojecte que preveu netejar la part interior, que està molt deteriorada, consolidant els elements que hi queden i, si és possible, incorporar els que es recuperin. S'habilitarà també una tarima a la part superior com a mirador, així com una passarel·la lateral que preservarà l'actual corriol de pedres que sobresurt de l'aigua. L'alcalde d'Amposta és Adam Tomàs.
La neteja de la part interior, que està derruïda en part. Si alguns elements se poden incorporar a la part derruïda, és a dir, si trobem bona part de les pedres que es poden arribar a col·locar, i això ho miraran els arqueòlegs a veure com se pot fer, i després que sigui visitable. És a dir, hi ha com una passarel·la que corre lateralment, és a dir, no cobrir aquell camí de pedres que jo crec que també és simbòlic i no el podem tapar, no? És una passarel·la de fusta que recorre lateralment la torre i entra dins de la torre i després se fa un sistema elevat en el qual tu podràs pujar dalt de la torre.
L'Ajuntament aspira a finançar bona part dels 247.000 euros d'inversió previstos en aquest bé cultural d'interès nacional amb l'1,5% cultural del Ministeri de Foment. I per cert, ho acabem de saber, el Consejo Superior de Deportes ha fet efectiu ja aquest dimarts l'últim pagament de 3,7 milions d'euros de la subvenció total de 13 milions que va destinar a la celebració dels Jocs Mediterranis de Tarragona. Són les 12:34. Atenció també a aquesta història. Instal·ladors i hotels d'arreu d'Europa s'estan interessant per uns plats de dutxa flexibles i insonors que s'estan fabricant a Torredembarra. Anglaterra, França, Itàlia i Alemanya són els principals clients d'aquest producte. N'exporta el 90% de la producció. El Jorge Ruiz va patentar el projecte fa 8 anys, inspirant-se en materials del sector de l'automoció. Si hi deixes caure un ou, no es trenca i absorbeix el soroll de l'aigua quan hi impacta. No existia al mercat, com era un plat de dutxa tou i segur per a residències i gent gran i alhora lleuger també i silenciós pensat en hotels i turisme. Són els dos sectors més potents. Escoltem el creador d'aquest plat de dutxa, en Jorge Ruiz. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
Aproveché que estábamos en crisis y que el sector de la automoción había caído. Como había bajado tanto la producción, pues yo entré a una fábrica en Zaragoza que tenía una maquinaria. Date cuenta que los cuadros de ducha son muy grandes, son de 2 metros por 1 metro los más grandes. Necesitas una máquina muy potente y en España solamente había una, ¿no? Y en Zaragoza es un producto que no es más barato, que puede estar un 10% más caro de la media. Sobre todo hay hoteles que de alto nivel que quieren sorprender a sus clientes con algo novedoso. Si dejas caer un huevo a la cintura, no se rompe.
Els reptes de futur se centren en la millora de l'estètica i instal·lació del producte. Actualment en comercialitza 5.000 a l'any arreu del món i des de Torredembarra, en unes instal·lacions sobredimensionades preparades per encarar el creixement. Amb una facturació que ronda el 1 milió d'euros, el negoci creix entre un 20 i un 30% cada any. Arribem a les 12:35 i repassem les portades dels diaris. El de Tarragona avui en portada, l'alcalde de Reus, diuen, supera el de Tarragona com el mejor pagado. Al Reus Digital, l'Ajuntament pagarà 200.000 euros pels costos judicials del cas Xirota. I al Tarragona Digital destaquen que el barri del Pilar de Tarragona està pres per l'heroïna. Al Tarragona 21, llegim a aquesta hora, la Sabinosa es desperta envoltada de pintades nazis. I al diari Més, avui en portada, Pablo Casado aposta perquè el PSC conservi l'alcaldia de Tarragona. Tots i 36, minut i mig per la publicitat i continuem.
Atención que vienen puentes. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Quedarte en casa? Ni lo pienses. Es el mejor momento para buscarte un plan. Y los mejores planes para todos los puentes los tiene Viajes El Corte Inglés. Lánzate a conocer los mejores destinos, nacionales e internacionales. Es una época genial para conocer los rincones más desconocidos de nuestras islas, hacer una escapada a las ciudades más atractivas de Europa, relajarte en los paraísos del Caribe o embarcarte en un crucero de ensueño. Aprovecha esos días de puente para una escapada de relax o para disfrutar a tope de unas mini vacaciones, con el mejor precio y además con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. ¿A qué esperas? Los puentes son para vivirlos. Acércate a cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés e infórmate. Los mejores planes para todos los puentes los tienes en Viajes El Corte Inglés.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Curto López, Abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, doncs seguim amb més coses al programa, no cal ni que els presenti perquè ja ho acabem de sentir. Tornen aquí a l'estudi Curto López, Abogados, m'acompanyen Miquel Curto, Luis Miguel López i el doctor Artur Ortega. Què tal? Bon dia a tots tres.
Molt bon dia.
Com esteu?
Bon
dia. Com us ha aprovat la primera setmana d'octubre?
Bueno, ja no estem a l'estiu, no? Com se podia esperar.
Aquí estem ja preocupats, perquè veiem el Nadal massa a prop. No sé si els oients comparteixen la nostra preocupació.
Queden 3 mesos.
Massa poc. Però bé, la setmana passada començàvem aquesta nova temporada amb vosaltres, vam parlar del tema de les baixes de llarga durada, tema que ha portat força preguntes, però com dèiem, no? En aquests moments quan et trobes en un cas d'una baixa tan llarga, tu estàs preocupat perquè no estàs bé i desconeixes els passos, no?, burocràtics, legals a seguir, i el Miquel em deia avui abans d'entrar, crec que avui ens hauríem de centrar en el tema de la incapacitat, no? Una vegada passat aquesta baixa de llarga durada i en el que veiem que la via de sortida, diguéssim, és una incapacitat, què hem de fer? Miquel, què s'ha de fer? Perquè aquesta pregunta quantes vegades us l'han fet?
Bueno,
què he de fer ara, no? Què faig?
Quasi diàriament. Aquí, a diferència de l'altre programa, on estem parlant vam parlar del procés d'una baixa mèdica, de curta o de llarga durada, ara estem parlant d'una baixa mèdica de llarga durada o que ja estem arribant al final del procés, o d'un treballador que porta moltes baixes encatenades i no hi ha manera que faci net. És a dir, que ha de ser incorporat a treballar, torna a caure amb les seves patologies i porta moltes baixes i es veu que no es pot treballar. No? Ja estem quan el treballador ja pren consciència que potser serà molt difícil continuar podent exercir la seva activitat laboral o qualsevol activitat laboral com a conseqüència de les patologies o seqüeles que ha sofret, ja sigui d'enfermetat o d'un accident. No? Clar, aquí ens trobem també un gran neguit, no? Perquè el treballador diu si et donen la prestació ja està, no? Però això és el menys, no?
Ja.
L'altre dia, bueno, diversos clients te venen al despatx i et diuen no, és que avui en dia perquè et donin una... administrativament te donen la seguretat social, te doni una incapacitat permanent, és que has d'estar mig mort, no? Has d'estar més allà. Que...
Riu l'Arturo, no sé si és bona senyal això o
tampoc,
mal senyal.
Tampoc.
Jo admeto que nosaltres veiem els casos que van molt malament. Estic segur que la seguretat social
molts
altres casos...
Clar, a mi nosaltres perquè vem assumptes de que no entenem per què no s'ha donat la incapacitat permanent, no? Però clar, moltes vegades veiem els assumptes i després veiem realment per què és, no? Perquè una persona pot estar molt malalta o pot estar molt malament, o no pot, i ell diu, no, és que jo he intentat i no puc treballar, però el problema és que no està ben documentat. Perquè, i això és així, desgraciadament, la medicina pública, els serveis públics, els seus professionals, no estan per a fer informes dirigits a una incapacitat permanent, no estan per a fer teràpies, per curar els pacients, per fer proves, és a dir, és medicina assistencial, no? Mm-hmm. I moltes vegades, clar, també des de la medicina pública s'és molt reaci per a fer informes. I després una mica és aquella dicotomia, no? És a dir, sí que estic molt fotut, però tu a l'informe no em fiques que estic realment tan fotut i que no puc treballar, no? I van a la revisió final de l'ICAM, a l'inspecció mèdica, al tribunal mèdic, i diu, escolta, és que els seus informes no diuen que no puguen treballar. Realment, hi ha una estadística esferidora que és que de cada 100 casos que passen cada mes per la seguretat social, un percentatge d'incapacitats que dona la mateixa seguretat social no arriba al 5%. Clar, podem dir de 100 casos un 5%, home, doncs jo crec que és molt poc. Segurament, jo no dic que tots, però segurament almenys hasta un 40 o 50% és gent que realment...
No pot, no?
I això produeix un gran problema, és on realment nosaltres entrem a agafar l'assumpte i a dir anem a aconseguir aquesta incapacitat.
Clar, perquè aquí hi ha dues coses. El procés que suposa, no? El fet de dir, doncs, vale, després d'una baixa molt llarga necessito sol·licitar, no?, aquesta incapacitat, o bé que me la deneguin. Anem, si us sembla, primer, no? Lluís, Miquel i Arturo, per aquest procés. Vull dir, és un procés llarg, és costós, què hem de fer?
Puntualizando una cosita, es que además mucha gente te viene y te dice, ostras, que cuando le explicas, tienes que documentarlo bien. Dice, pero cuando voy, no me miran médicos, no me visitan médicos, no me pueden valorar ellos. Pues bueno, te valoran según los informes que tengas. Eso es muy importante.
Clar, o sigui, és amb els informes que portes, no amb el reconeixement que et fan en aquell moment.
No, perquè és que el reconeixement pot durar 10-20 minuts com a molt. I és un metge que et veu un dia. Si tu pots dir, estic molt malament, és que l'esquena la tinc fatal, però si tu no portes una ressonància magnètica, una prova electromiogràfica que digui que aquesta lumbalgia és deficitària i que no et permet treballar, no farà res.
Clar, per tant, aquí, atenció, que un dels motius, no?, de que es deneguin moltes falta vegades és la falta de documentació.
Falta d'estar ben preparat l'expedient mèdic. A nosaltres, per exemple, agafem els assumptes en dos estadis diferents, no? Des del principi, on ja, juntament amb el perit mèdic, amb l'Arturo, ja podem preparar la documentació mèdica i ja el client va el dia del tribunal metge, ja va amb un expedient mèdic complet, i n'hi ha, a pesar a pesar de que ja han dit que som molt reacis a donar incapacitats, ja tens moltes més possibilitats, o ja agafem l'expedient on directament li han denegat. I moltes vegades veiem que també és per falta de documentació mèdica o de falta de proves mèdiques.
Vale. Llavors, pregunto, des del desconeixement més absolut, perquè suposo que jo com la majoria no ens hi hem trobat, sí. No? Així en general no ho tenim per la mà. El dia que tu vas en aquesta, diguéssim, avaluació mèdica, hem d'anar acompanyats d'un advocat, no és necessari, no. És preferible, no?
No, en principi els advocats en aquesta...
No hi entreu.
No hi entrem. Pot anar acompanyat d'un familiar, d'un amic, de qualsevol persona, pot anar acompanyat. És molt important anar acompanyat, perquè moltes vegades, i això... encara que se m'enfadin, perquè moltes vegades fem comentaris aquí que em veuen, oh, és que curto, has dit això i tal, però jo realment, jo sóc notari de l'actualitat, no? que es deia, no? És dir, jo dic el que realment me diuen els meus clients.
El que et trobes en el dia a dia.
I quan els meus clients me diuen moltes vegades que el tracte no hauria de ser el millor possible, perquè te poden denegar una prestació, però jo crec que el tracte sempre ha de ser... Sempre ha de ser correcte. Moltes vegades també hi ha aquesta falta de sensibilitat que jo crec que és una persona que porta una baixa de llarga duració amb aquest neguit, jo crec que també és important.
Vale. Llavors, una vegada...
Espera, perdona, si em permets. Sí. Des del punt de vista mèdic, la visita mèdica, jo penso que és important que vagis acompanyat per dos factors. El primer, una persona que va al metge sempre va més nerviosa i si vas a una avaluació mèdica vas doblement nerviosa o triplement. I llavors el que et diuen, el que et pregunten, el que no sé què, igual no saps contestar perquè no saps el que t'espera, etcètera, etcètera. Tenir algú amb tu te dona més tranquil·litat i te dona suport. I després hi ha una segona qüestió. És veritat que la visita mèdica és una visita confidencial, que s'ha de guardar un secret professional, però el secret professional està per protegir la intimitat del malalt. Si el malalt ve acompanyat pel seu veí i no li importa que el veí senti el que s'està parlant, el metge no li ha de dir, aquí ha d'entrar vostè sol. Val? No. O sigui que no hi ha cap motiu pel qual, un motiu mèdic real, legal, pel qual el metge de l'ICAM, la metgessa de l'ICAM, li digui, escolta, i aquí ha d'estar vostè sola. No, en absolut. Primera, perquè em convé, perquè no estaré tan nerviós, i segona, perquè ja m'està bé, vostè no m'ho pot negar, això.
Mm-hmm. No, i perquè, a més, quantes vegades, ja parlo d'una visita a un metge estàndard, perquè tens qualsevol dolència, vas un dia, i si estàs nerviós, el que tu dius, no, pel que sigui, i no tenen enteres de la meitat de coses que et diuen, de vegades. I l'altre que ha vingut amb tu em diu, no, que t'ha dit això
i allà. I recorda que li has de preguntar això, i recorda que li has de dir això, i recorda que aquest document li has d'ensenyar, i recorda que dir-li que m'han fet rehabilitació, moltes coses. A bons m'agradaria també parlar què passa quan ja estem en el moment en què t'han denegat la incapacitat.
Ja anava,
no? És a dir, t'arriba a casa la famosa resolució on t'hi diuen usted no está afecto a ningún tipo de incapacidad permanente. Molt important, plaç. Tenim 30 dies. Uh-huh. No ens podem dormir. Vale? Perquè...
30 dies és poc, no?
Bueno, els plaços sempre són pocs. Perquè els plaços s'esgoten, no?
Sí, perquè has de pair això, has de decidir a quin professional vas, has de consultar, has d'aportar documentació, has de preparar la reclamació, vull dir que el temps va passant.
Clar. Correcte. És molt important des del primer moment, sempre és millor, tal com hem dit, vindre molt més abans, no? Però si tu has molt de dir, jo confio en el sistema, no? Jo, hi ha gent que confia, no. Jo,
Miquel, no em diguis que no podem confiar en el sistema.
Home, confiar al 90%,
és apocalíptic,
al 80%.
De hi ha gent...
No, ja t'entenc, ja.
Hi ha molta gent que ve abans, però hi ha també molta gent que diu, jo estic de baixa, jo estic en mans dels metges de la Seguretat Social, dels metges de la mútua...
M'han de fer una prova, m'han d'operar...
Sí, estic... cada tant me revisen, ja m'han dit que a l'any me faran passar el tribunal mèdic i confien que tot... Si jo no puc treballar, doncs ja ho veuran i ja m'ho veuran.
Llavors et trobes la denegació i és el jarro d'aigua freda.
Sí, no?
No hay puntos de vista, claro, yo estoy muy enfermo, pero para lo mejor para el médico no puedo trabajar.
Claro, llavors és el moment de les presses.
I moltes vegades per falta d'informació i falta de documentació, perquè hi ha molta gent que es pensa que quan vas al tribunal mèdic tu no has de portar cap informe perquè com és la Seguretat Social ja ho tindran, ja ho tindran tot allí. Sí que poden entrar a la història clínica, però la història clínica moltes vegades és molt limitada perquè moltes vegades no estan totes les proves, no estan tots els informes, etcètera, etcètera.
No està de més portar-ho tu també. Sí.
Clar.
Però passa això, no? Pues aquesta gent convençuda en que el sistema funciona, que moltes vegades funciona, però moltes vegades no, se troben el dia que els arriba... Ells estan nerviosos, no? Hòstia, arriba la carta, no? I denegado. I a part que el mateix dia, perquè l'empresa ja ho sap, li truquen, escolta, que t'han denegat la incapacitat permanent, has esgotat tot el temps de baixa, te donen l'alta per denegació incapacitat permanent i t'has de ficar a treballar, no? I dius, com m'he de ficar a treballar si no tinc... Si no puc, ¿no? Ya en 30 días para reclamar, es muy importante.
Lo primero que hay que hacer es ir a un profesional y preguntarle todos los documentos que necesitas pues para luchar esa incapacidad.
Y allí comencemos una mica la batalla, ¿no? Es decir, para mí eso es como una... Això és com una batalla, no?
Una partida d'escacs.
Una partida, exacte. Què pot durar? Quins són els passos? En primer lloc, t'arriba una resolució administrativa on t'hi diuen que et denegui la incapacitat permanent. Tens 30 dies per poder presentar un primer recurs administratiu davant de la mateixa Seguretat Social que t'han denegat la incapacitat. És un pas previ que has de fer, que és obligat. És a dir, tu no pots presentar directament una demanda davant dels jutjats contra l'administració. Primer els has de presentar en ells un primer recurs. Normalment, el 95% de casos, aquest recurs et ve denegat. Te torna a arribar una segona carta i després aquesta segona carta tornes a tindre 30 dies per presentar la demanda al jutjat. Una altra vegada anem en compte amb els plaços, perquè només en què et passis un dia...
Exacte, ja està.
Ja no pots fer absolutament res. Molt important els plaços. Uh-huh. Presentes demanda i segons un jutjat, que caigui un jutjat o un altre, doncs més o menys ara aquí a la província de Tarragona, que tenim jutjats de la social a Tortosa, estem en una mitjana d'uns tres mesos per tindre judici que es presenti la demanda. A Reus se tarda bastant més, estem en una mitjana d'uns 9 mesos a un any, i a Tarragona els tres jutjats més o menys estem en plaç d'uns 8-9 mesos.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Mira, ara amb aquesta radiografia que m'has fet una mica de la situació, aprofito per dir que, evidentment, Curto López sou a Tarragona, però aquí també ens escolten de tota la demarcació.
Correcte.
Si arriba un cas, no?, doncs de Terres de l'Ebre, per exemple.
Tenim despatx a Tortosa.
Important també això saber-ho, que ens estan escoltant allà a través del 98.0.
Tenemos clientes en Lérida, en Gerona, en Barcelona, València...
On ens crien, anem.
Per això, que vull dir que sàpiguin, no?, que potser a vegades ara ens escoltaven de Terres de l'Ebre i diuen, bueno, però aquests són a Tarragona. No, doncs que també els poden trucar per fer la consulta. Sí. Si els volen veure en persona, doncs ells encantats també de la vida, al carrer Ritort i Faus 27 de Tarragona, cantonada Marquès de Montoliu. Direm el vostre telèfon també, 977-22-35-22. I, com sempre, cada cas és un món, aquí parlem a nivell general, o sigui, consultes molt concretes, doncs millor acudir directament. No tinc més temps. Miquel, Luis, Arturo, gràcies.
Bon dia.
La setmana vinent, més i millor.
Gràcies. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Hasta luego.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
Si lo malo que se dice de ti es verdad, corrígelo. Si es mentira, ríete. Epicuro.
Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-55-77. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto, para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Infórmese en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Carretera de Montblanc, en Alcover.
Del 10 al 14 d'octubre, renova les teves idees a Expro Reus. Trobaràs les novetats i tendències en automoció, mobiliari i art decoració, tecnologia, complements, benestar, alimentació i molt més. I enguany, aprofita i informa't de les promocions del mercat immobiliari. Del 10 al 14 d'octubre, tens una cita a Expro Reus.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Herrera en Cope a Tarragona. A Mónica Carrasco.
Comencem la repassada de l'agenda a Tarragona. Aquests dies encara podem veure al Tinglado 1, al Moll de Costa, l'exposició que repassa la història de les quatre colles castelleres de Tarragona de manera didàctica i divertida. Els castells i la ciutat de Tarragona es pot veure de dimarts a dissabte de 10 a 1, de 5 a 8 i diumenges i festius d'11 a 2. L'entrada és gratuïta al Tinglado 1, al Moll de Costa. Avui també a Tarragona, als Serveis Territorials de Cultura, a 8:15 del vespre, conferència de la mà d'Enric Faura i Ricard Fernández sobre Pompeu Fabra, però al voltant de la figura de Pompeu Fabra, l'excursionista. I fins al 14 d'octubre, aquests dies a Tarragona, poden viure el misteri als museus, resolent el cas de les 7 còpies. També dues propostes a Reus. Comencem a la Galeria d'Art Anquins, on podem veure aquests dies l'exposició Origen, la llum a la Sagrada Família. Joan Vilagrau ha fet els dissenys dels vitralls de la Basílica de la Sagrada Família. Aquests dies es pot veure la seva feina a Reus. I una cita molt interessant avui a 8:15 del vespre al Centre de Lectura, de la mà de l'actriu Rosa Andreu, es farà una lectura de fragments del llibre Memòria de les Oblidades, història de la presó de les Oblates, de Tecla Martorell. I encara una altra parada, la fem a Valls, avui a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs, projecció del curtmetratge El desequilibri perfecte. És un documental breu que a través de la història de tres persones diferents ens explica el seu procés de recuperació i implicació al moviment associatiu com a eina d'apoderament. I darrera parada avui a Vilallonga del Camp, a la sala d'actes del Centre Recreatiu, a les 8 del vespre, conferència a càrrec de Josep Cordón Fernández. Ell és coach personal i avui parlarà de l'autoestima, quelcom més que estimar-se a un mateix.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Exactament. Què ens poden dir al WhatsApp? Doncs el que vulguin, poden opinar sobre un tema d'actualitat. Ens poden, per exemple, fer una petició musical, si volen alguna cançó en especial un dia, perquè ja saben que nosaltres sempre acabem aquesta primera hora de programa amb la nostra cançó del dia. Avui escoltarem Olga Guillot, perquè naixia a l'Havana, tal dia com avui, l'any 1922.
Todavía por eso aún estoy en el lugar de siempre. Más gentes, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca vas a dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás. Se me olvidó otra vez. Ay, que solo yo te quise.
Fantàstica, Olga Guillot. També hi arribarem a la una. Ara els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem en 5 minuts amb moltes més coses. La recepta de la setmana, el vestidor de la Leida Martí i molt més serà d'aquí una estoneta aquí a COPE Tarragona, 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre. Ja saben, fins ara.
En el lugar de siempre,
en la misma ciudad y con las mismas gentes, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. Ay, 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 que solo yo te quise.
Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno se niega a comparecer en el Senado para aclarar las dudas sobre su tesis doctoral. Parece que Pedro Sánchez alega que es un asunto privado. Hará todo lo posible por no asistir al Senado, como había pedido el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara. María Daván.
El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, era el encargado de comunicar la negativa del presidente, negativa que justificaba porque no piensan atender al pataleo del PP. Y es que nada dice el reglamento, asegura, de este tema.
Este gobierno ni de la solapa, ni de las orejas, ni arrastras. No va a acudir nunca al lodazal en el que el Partido Popular quiere convertir esta institución y esta casa. Ni arrastras, ni de ninguna manera vamos a contribuir a este espectáculo lamentable al que venimos asistiendo pleno tras pleno.
El PP criticaba el giro autoritario de Sánchez y advertía que si se niega a venir crearán una comisión de investigación y él será el primer compareciente. El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, pedía por su parte al jefe del Ejecutivo que recapacite porque si no se declarará en rebeldía.
Hay que escuchar, tratar de entender y aceptar a las personas con trastornos mentales. Así lo ha pedido ante el Congreso de los Diputados Damián Alcolea, actor y escritor, que con tan solo 14 años fue diagnosticado de un trastorno obsesivo compulsivo. Es solo una de las miles de personas que sufre una enfermedad mental. Carmen Lavallén.
Una de cada cuatro personas ha sufrido o sufrirá un trastorno mental en España. Le ocurrió al escritor y actor Damián Alcolea, quien hoy con su emotivo testimonio ponía en pie a los asistentes al acto institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental aquí en el Congreso.
Soy suficiente, soy valioso y soy perfecto y sé que también lo eres tú.
Tras contar que sigue luchando contra su trastorno mental, Alcolea ha denunciado que España gasta menos en salud mental que nuestros vecinos europeos y que aquí el ratio de psicólogos y psiquiatras es 4 veces inferior.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Nos llega una última hora de Bulgaria. La policía ha detenido a un sospechoso vinculado con el asesinato de la periodista búlgara Victoria Marinova. Fue violada y después estrangulada. Victoria había desvelado una trama corrupta que desviaba fondos europeos para la construcción de carreteras. En España, el Supremo confirma la pena de 27 años de cárcel al conocido como descuartizador de Majadahonda. Asesinó a su tía y a una inquilina suya en una vivienda de esta localidad madrileña. El alto tribunal no ve eximente para reducir la condena a Bruno Hernández Vega. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, ha publicado un informe en el que compara indicadores de salud y de empleo de 34 países. España sale bien parada en salud y muy mal en empleo. 13 de las 17 regiones españolas están entre el 20% con los mejores indicadores de esperanza de vida. Sin embargo, también 13 comunidades se encuentran entre ese 20% con las tasas más bajas de empleo y más altas de paro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, todos pendientes de la selección española. Nacho Pla.
La selección liderada por Luis Enrique ha entrenado ya esta mañana y ha hablado después en rueda de prensa el ex azulgrana Paco Alcácer. En la ciudad del fútbol de Las Rozas ha estado Miguel Ángel Díaz siguiéndolo de cerca.
Segundo entrenamiento de la selección española, se ha incorporado ya Jonathan después de su permiso paternal, Juni, el lateral del Wolverhampton. Además, Thiago Alcántara, que arrastraba un golpe de la última jornada de liga, también ha trabajado con normalidad. El único que no lo ha hecho es Gaya, que ha trabajado al margen de sus compañeros, aquejado de una sobrecarga. A las 5, todo el plantel va a presenciar el documental Luis, el sabio del éxito, en memoria de la Eurocopa que Luis Aragonés ganó en 2008. Ha hablado Paco Alcácer, el delantero del Borussia Dortmund, que viene de hacer un hat-trick el pasado fin de semana y viene con ganas de quedarse en la selección por mucho tiempo.
Decidí pues intentar buscar minutos fuera y disfrutar de lo que viene siendo nuestra profesión, ¿no? Porque al final el Barcelona, teniendo a Luis, a Leo, a Guzmán, a Felipe, es muy, muy complicado tener minutos con las cualidades que tienen esos delanteros, y al final pues el jugar o no no está en mis manos, ¿no? Pero bueno, al final se decide así y muy contento de ello.
Recordamos que España juega el jueves por la noche en Cardiff contra el Agares de Gareth Bale.
José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, estamos ya en plena campaña del Dortmund y en el espejo vais a poner rostro a nuestros misioneros.
Por ejemplo, el de Luis Miguel González, un sacerdote que en 2010 dejó su Valladolid natal para trasladarse a República Dominicana. Allí conoció de primera mano las dificultades cotidianas de los migrantes haitianos, que en muchos casos son rechazados por la sociedad. Además de esta labor con los inmigrantes, recibió el encargo de cuidar una parroquia en un barrio muy pobre de la diócesis de Barahona. Y como la mies es mucha y los obreros pocos, comenzó a acudir también regularmente a la prisión y dio comienzo a la pastoral penitenciaria de esa diócesis. Luis Miguel ha puesto rostro y voz a los 13.000 misioneros españoles repartidos por el mundo durante el acto de presentación del Dortmund 2018, que vamos a celebrar el domingo 21 de octubre. Su historia entera en el espejo.
Gracias, José Luis. Estaremos pendientes. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs, després del butlletí és hora d'agafar ganivet, forquilla, no?, el tovalló i saludar al Ricard Álvarez. Ricard, què tal? Bon dia.
M'estàs veient?
No, okay. Que portes el tovalló lligat al coll, preparat per dinar,
també,
no?
Home, i tant. Què tal? Bon dia.
Com estàs? Com ho portes, això?
Molt bé. A més, he fet deures.
Ah, sí? Ah, és veritat. Teníem pendent avui preguntar-te quin plat triaries si només poguessis menjar una cosa ja, el que et quede de vida.
M'és difícil, perquè, mira, per sort o per desgràcia m'agrada tot, però jo una bona ensaladilla russa, però bé, allò ben carregada de tot.
Crec que molta gent coincidirà amb tu en aquest cas. No sé si el nostre cuiner resident coincidirà amb tu. Ell va dir un porc la setmana passada, no? Va dir un cerdo entero.
Però clar, és que d'allí també surt un munt de coses.
Clar, clar, clar. Doncs directament, des del no sé si ve del Xivarri, de la Muela o de tots dos, segur que a aquesta hora ja ha passat per tots dos una estoneta, el Juan Di Sánchez. Què tal, Juan Di? Bon dia.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Qué te parece la elección?
¿Ensaladilla? Maravillosa ensaladilla. A mí me encanta también.
Ensaladilla bien hecha.
Bien hecha.
Bien hecha.
Bien hecha. Sí. Es básico. A veces difícil, però...
A més, l'ensaladilla és un d'aquells plats que ens pensem que ha de ser igual i se le puede poner muchas variantes, ¿no?
Muchas variantes.
Y tú lo sabes bien porque has dicho... El otro día decíamos, tenemos que ir a la Muela, ¿no? Cuando ya cerramos micros y dijiste, tenéis que venir a la Muela y a probar nuestra ensaladilla, que la cambiamos cada semana.
Cada semana, cada día la cambiamos la ensaladilla. La base es la misma, productos ecológicos 100%, pero cada semana la cambiamos, sí.
Per tant, si van a la Muela, al carrer Pubill Oriol, demanen ensaladilla, si van, cada vez la puedes pedir, siempre será una sorpresa, ¿no?
Siempre diferente.
Con este...
En el mismo escenario, siempre el mismo diferente.
Este espíritu tan de la Muela como del Chivarri, que es el espectáculo. Porque la cocina, Juan, es espectáculo.
Sí.
Tiene que serlo, ¿no?
Sí, tiene que serlo.
Aunque sea la cosa más sencilla.
Sí, sí, claro.
¿Verdad? Entonces, dentro de este reto, porque Ricard, los oyentes habituales lo saben, al Juan Di no le diem, mira, tienes que preparar una receta de esto, de lo otro, para así, ¿no? Una receta rápida, más elaborada. No, no. Ell em diu, no me digáis nada, ¿no? Nada. Yo vengo aquí y a raig, lo que sale.
Lo que salga.
¿No? Eso,
así es más emocionante.
Así es más emocionante y más creativo, ¿no? Porque estás aquí con la tensión del directo.
Sí, sí. Esto es como el concurso aquel de televisión de te damos 2 horas y la despensa llena. Invéntate un plato.
Perfecto.
Ah, tú lo ves, por cierto. Tú eres seguidor de Masterchef.
Poco,
¿no?
Poco, la verdad.
No tienes tiempo, claro. Te pillan hora de trabajar.
Tampoco tengo tiempo y la verdad que prefiero dedicarlo a otras cosas, la verdad. Familia, leer.
Claro, claro, ¿no? Es importante. A leer, no sé si sobre cocina
sí,
también.
Sobre todo sobre cocina.
No,
porque
es
no desconectas.
¿Ah?
Bueno, pero es más romántico leer.
Es diferente, claro.
Entonces, reto de hoy. Segunda semana del Juan Di aquí como a cuiner resident y, como siempre, el egoísmo nos ha podido, Juan Di, a Ricard y a mí, y hoy te pedimos una receta de tupper, que sabes que somos de la liga del tupper, como mucha gente que nos escucha, ¿no? Sí. Que tiene que comer en el trabajo. Tú comerás en la Muela o en el Chivarri. De tupper poco, ¿no?
No, yo cocino también en casa, y cocino en casa hacemos tuppers.
¿Sí?
Sí, claro.
Sí, haces tupper. Claro. Pues, pero que hagas tú el tupper es un lujo, si quieres venir a mi casa a hacerlo,
no
cuando quieras.
Cuando quieras nos organizamos, no hay problema, ¿eh? Puedo pasar por las casas.
Pues oye, tú encantado, yo creo, ¿eh? Cocinar en cocina ajena también tiene que ser un reto, ¿eh?
Sí, no, es divertido, ¿eh?
¿Sí?
Es
¿lo has divertido. Hecho alguna
sí,
vez?
Sí, muchas veces. Sí, sí.
Bueno, es de, bueno, a ver qué hay en esta despensa,
claro,
¿no?
Aquí,
esto también.
Es divertido, es divertido.
Es divertido, sí, a ver qué creas. Seguro que creas platos nuevos con ingredientes que tú igual, ¿no? Dices, ah, pues mira, esto.
Pues esto lo vamos a echar y esto lo vamos a poner y al final siempre todo es bueno.
Pues oye, te pedimos hoy, para Ricard y para mí sobre todo, ¿no? Sí, pero sí, también sí, para sí. Los oyentes, no, sí, una sí. Receta de tupper, una cosa facilita, ¿eh? Que Ricard y yo no somos muy... No tenemos mucha mano en la cocina, Juandi.
Bueno,
vamos
es fácil.
A mentir.
Estamos en temporada de calamares ahora, entonces sería cuestión de calamar, juntar dos o tres productos, como por ejemplo el calamar y las setas, que empiezan a llegar ya, en el otro esté frío. Sí. Entonces llegaron rubellones y camacrocs a la muela ya, súper ricos, súper bien hechos, súper súper buenos. Entonces yo creo que haríamos un plato de calamares y setas.
Venga.
Lo que haremos será limpiar los calamares, una vez que estén limpios, los pondremos en papel celulosa para extraer toda el agua y de esa manera no cocerse en la sartén, una vez que los marquemos, porque si no, de esa manera siempre cuando los echamos en la sartén, siempre tienden a soltar mucha agua, ¿no?
Uh-huh.
Entonces no se cocinan bien, se cuecen. Entonces lo mejor que tenemos que hacer es secarlos bien y una vez que estén secos, apartarlos y reservarlos. Las setas las limpiaremos bien, sin mojarlas, siempre con un paño húmedo, quitaremos todas las raquitas que tengan, quitaremos todas las impurezas que tengan y las cortaremos. Un poquito de cebolla, un poquito de ajo tierno. Rehogaremos la cebolla y el ajo tierno, perdón, y otra vez cuando tengamos toda la cebolla y el ajo tierno rehogado, ¿vale? Cogeremos y saltearemos las setas. Una vez que estén salteadas, las separaremos, quitaremos la sartén, pondremos aceite de oliva virgen, y marcaremos los calamares. Una vez que estén marcados con sal y pimienta, añadiremos las setas, saltaremos dos o tres veces, añadiremos un poquito de coñac, flambeamos y ya está. En un tupper para comer sano y equilibrado. Y muy fácil de hacer.
Ricard, ¿a tu se te había acudit fer-te un tàper amb calamars i bolets?
Ara estava pensant, com és que no se'ns havia corregut això? O sigui, quan t'ho diuen dius caram, no? Però com és que no se'ns ha corregut això?
Tres ingredientes,
Tres ingredientes, no más.
No más.
És cuando menos es más.
Esto es importante, ¿eh? Porque a veces nos liamos y tenemos que tender a lo sencillo, porque si nos liamos es cuando ya empieza a dar pereza y acabas con la ensalada y la lata de atún.
Pereza y sobre todo que no acabamos de hacer algo bien hecho, es verdad.
Es verdad, ¿no? Lo fácil...
Comes con el Xema.
Que tú també ho fas, ¿no?
Sí, claro. Hombre,
¿Cuánta gent s'ha vist reflectida ara en aquest comentari?
Tinc 5 minuts, ui, ara no, porta un, sí, l'amanida, la tonyina i vinga.
Que també està bien, ¿eh? Ojo, que és bueno si el atún
tardamos
és poco, bueno.
Tardamos poco, se tarda poco haciendo esas cosas.
És el plat recurs.
És el recurs. Pero sí, sí. Si nos trabajamos una mica, ¿no? Yo creo que esto también influye, esto lo dice también los dietistas, que es mejor planificarte un poco, ¿no?
Sí,
los
sí,
tuppers
sí.
Para a la hora de hacer la compra y para, ¿no? Eso decir, pues ahí, ahora me quería hacer esto y no tengo. Y entonces acabas con la lata.
O la hamburguesa.
O la hamburguesa. Exacto.
Este plato de tupper lo podemos hacer sin problemas el día antes.
Por supuesto, puedes tenerlo hecho el lunes y hasta el jueves o viernes te va a durar perfecto.
Te iba a preguntar,
toda la semana.
Digo,
sí.
De hecho, mejor, ¿no?
Toda
porque
la semana.
Como que coge un poco más de cuerpo.
Yo, si lo cogéis y hacéis un día de trabajo en la cocina, estáis una hora, dos horas, como habéis dicho, preparáis los tuppers, 5 o 6 tuppers diferentes, lo cocináis todo y lo dejáis en tuppers para la semana. Es maravilloso.
¿No hacerlo. Hace falta congelar o sí?
No, no hace falta congelar. Si vas a comer en esos 4 o 5 días de siguientes, no hay ningún problema.
¿Veus? Ya tú has resolt.
No, yo es una cosa que tinc pendent, es veritat, al cap de setmana, escolta, mira, em reservo dos horetes aquí i cuino i així durant la setmana no caic amb allò de, ui, no tinc temps, venga, la bossa
claro.
D'amanida i ja està, tu.
Claro, no pot ser.
Hay que cocinar, hay que otra vez que volver a cocinar en casa. Estamos perdiendo esta costumbre de cocinar, estamos cada vez cogiendo más quinta gama, tenemos que intentar otra vez volver a cocinar.
I a més ho recomanen, sobretot, nutricionistas, ¿sabes?
Claro,
sí,
es
sí,
que
sí.
Comemos mucho más
y el,
rico.
Y el nivel de obesidad en España ha crecido muchísimo.
Uh-huh. Demasiado, sí, sí.
Pues mira,
bueno,
muy
plata,
buena receta de sí. Tupper. Muy bien, Juan, yo creo que te vamos a volver a llamar la semana que viene. Me entra el Juan, ya saben, si tienen la suerte de un día, mira, hoy no dino de Tupper, me vaya al Chivarri o a la Muela, Carrer Pubill Oriol, uh-huh. De Reus. Yo aquí lo dejo, no hace falta decir nada más que decían. Juan, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chao.
Fem una pausa, va.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola Mariano, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo ha sido tu llegada al Real Madrid? Tu sorprendente llegada.
Bueno, ¿no? Yo he recibido una llamada de Julen, como sabéis.
Quiero que me cuentes lo del 7, lo de llevar el 7.
Estoy contento de llevar ese dorsal que han llevado tantas estrellas como Amancio, Juanito, Tragueño, Raúl.
¿Sueñas con una llamada de Luis Enrique?
Sí.
¿Sueñas con ello?
Sí, sí, sí.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Ahora en Berti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Berti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Berti, el seguro más que perfecto.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica.
Debería estar muerto.
Está muerto.
La noche de Soldado Universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche, en 13.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vinga, doncs continuem, Ricard. Sí. No sé si cal que te la presenti. És que jo mira, posaria la cançó i li obriria el micro.
Ah, sí, ja està.
No?
Home, doncs jo li posaria un redoble. La...
Això no ho hem de buscar.
Plats, uns plats, uns platillos.
Un redoble dic, perquè,
saps què passa? Que el que més... És difícil, de fer la similitud entre imatge i so, però el que més potser et ve a la ment quan parles de brilli-brilli, que són els plats, no? Uns platillos, saps?
Uns platillos, podríem buscar uns platillos, no sé què preferirà. Aleida Martí, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què prefereixes, uns platillos, un redoble de tambors,
una
batucada?
La batucada és molt guai, també,
mira.
És que la batucada...
Sí, és molt festera.
És que, sí, és brilli-brilli, però hi ha molta samba aquí.
Escolta, a la boda que vaig estar a l'estiu va venir un grup de batucada a actuar.
Ah, mira, que xulo.
Sí.
Mira, és que la gent cada vegada s'empesca coses més originals. Un dia podríem fer un recull, mira, fem una crida, va, a la gent. Coses originals que us hagin passat en casaments, que hagin organitzat els casaments. I un dia fem un programa. N'hi ha per 2 o 3 programes,
fer,
eh?
Sí, sí.
Jo us ho dic.
Anècdotes mil, tu.
Clar, coses així sorprenents, poc habituals, no? Els que portem carrereta de casaments, tenim uns quantos, eh? Us ho dic, jo en porto molts, en els darrers anys, ja podríem anar parant, aviso navegantes. Però bé, Aleida, què tenim avui?
Doncs mira, ara ja que estem ja introduïts de ple dintre del mes d'octubre, que ja ha entrat de ple el que és la tardor, i que ja comencem a mirar noves coses per les botigues, que tenim ganes de ficar-nos cosetes més de tapar, etcètera, 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 doncs mira, és una petita guia de lo que són les tendències de tota aquesta primavera, on estic vivint jo ja.
Això són ganes.
Ai, sí, de veritat, o sigui, acabem de sortir del bon temps i ja torno a tindre ganes de tornar a entrar, és que a mi...
Jo no, veus, jo soc molt de tardor, jo soc molt de tardor d'hivern,
no.
m'agrada
jo
molt,
no.
Tapar-me la roba d'hivern, m'agrada.
A mi només m'agrada perquè introdueixo les jaquetes dintre del look, però per la resta no faria falta.
Llavors, havíem parlat en el que portem de programa fins ara, hem parlat de 2 estampats bàsics d'aquesta tardor, ens ho vas explicar, l'estampat aquest mocador i el de serp. Seguim engrossant aquesta llista de tendències?
Sí, ara farem una sèrie ja que tots estem ja situats a casa tranquil·lament i això és una sèrie de tips bàsics per a aquesta nova temporada.
Molt bé, doncs vinga, prenc nota.
Doncs mira, comencem amb el que són els abrics de flors.
Ah,
què us sembla? El trobo superxula, aquesta tendència.
Doncs és una mica primaveral, no?
Sí,
sí,
sí, sí. Bueno, aquí tot el que manarà al final és la textura de la tela. Vale, per què? Perquè s'acostumen a fer aquest tipus d'abrics amb el que jo diria, que queda una mica feït o dir-ho així, però bueno, amb el que són aquella seda salvatge, que és la típica que fèiem coixins, saps?
Sí,
la seda salvatge, aquella coixinera de amb estampats de flors, doncs això amb abrics.
Ah, mira tu. Jo
trobo que és donar-li un toc superdivertit al look d'hivern, vale, i que te'l podem començar a introduir ja, perquè tampoc no queda molt invernal, no sé, diguéssim.
Uh-huh. És veritat que no estem acostumats amb els abrics, estem més acostumats a colors foscos i llisos, sí, sí. Sobretot, bueno, quadres i així, no? I tu sempre ens dius, clar, és que tu penseu, quan vas amb l'abric, només es veu l'abric.
Clar.
Mm. Llavors hem d'apostar, i ja ens ho deies l'any passat, no? Pot ser per més color o més estampat. Doncs mira, enguany, abrics de flors tendència.
Sí.
Veus?
Ja trobo molt guai aquesta. Després també tenim una altra tendència en colors, que és donar-li el toc fluor.
Oi, el meu.
O neon, com li vulguis dir.
Fluorescent.
Fluorescent, vaja, sí.
Fluor o neon, la tardor, Això sí que és nou. Mm.
És nou, això, eh?
Sí. O sigui, donar-li el toc, per exemple, amb un... Tu vas amb texans, unes... Un... Ara em sortirà la paraula. Amb unes sabates de saló, així una miqueta altetes i tal, i et fiques un abriguet curtet, tipus cardigan, o, bueno, o tallat clàssic d'aquests així, tipus Chanel, amb el mateix tipus de bitxí i això, mm-hmm. de color rosa neon.
Au, ja la tens.
Hola, vinga, pim-pam-pum.
Això a la tardor, eh?
Sí, a la tardor, sobretot, ja també tirant cap a l'hivern. O sigui, és una tendència que la trobo superxula, que la podem portar, doncs és això, amb les jaquetes, amb els bolsos, amb una samarreta, que després trenca una miqueta el que és aquesta grisó de la tardor i de l'hivern.
O sigui, que hem d'entrar a la tardor trencant una mica motlles,
sí.
No? Enguany,
sí,
estampats dient,
jo estic
i colors.
Aquí... Jo estic aquí i m'ho curraré.
Segur que això acaba influint en l'ànim, mira què et dic.
Sí, jo crec que sí.
Segurament.
Jo estic completament convençuda. Això segur que hi ha experts de coloteràpia que ens ho podrien explicar millor, no? Segur que ens influeix en l'ànim.
Sí, perquè generalment diuen que a l'hivern estàs una miqueta més apagat per culpa de les hores de sol i perquè vas més fosca.
Uh-huh.
Jo crec que un bon color sempre et sent millor, no?
T'aixeca una mica... Doncs vinga, provem-ho, vinga. Colors fluor, no, colors complicadets, eh?
Sí,
portar.
Això sí.
Rosa encara, però grocs i verds em costa veure-ho.
Bueno, però si, per exemple, el groc és molt xulo combinat amb un gris.
Uh-huh.
Un
que
gris perla.
Una mica.
Sí, te'l suavitza bastant el gris perla, no et queda tan fort. O, per exemple, el verd amb negre, que sí que és una combinació forta, però tot i així també te l'acaba suavitzant bastant.
Mm, mira, tens aquí el truquillo, de l'experta, per rebaixar una mica.
Clar.
Molt bé, què més?
Després, també ens entren molt, amb molta tendència els abriguets acolxats, però amb un estil més lady, més pirrimpimfi, saps?
No tant... Aquesta me l'apunto, aquesta paraula.
Pirrimpimfi, la paraula del dia.
No tan esport com s'han portat fins ara amb caputxa i això, no, vull dir, fins i tot amb el coll ficadet, per exemple, una cadeneta al coll, amb els punys doblegadets que es vegi per sota, vull dir, més arreglat, que també te'l pot dir... Digue'm.
No, és que tinc el dubte,
sí.
Acolxat com si fos un plumes, diguéssim,
sí.
Però de vestir,
sí.
D'arreglar.
Sí, que et permetrà també combinar-lo molt bé amb vestits. I si vas a l'oficina, quedarà molt divertit, quedarà molt mono. Li donaràs un toc una miqueta més esport, però dintre d'una peça més clàssica.
Bé, d'acord. Doncs escolta, aquí moltes innovacions aquesta tardor pel que fa a abrics, veig, no?
Aquest any la veritat és que sí. Ja tocava, perquè últimament els abrics estaven una miqueta estancats, no ens marxàvem dels típics.
Estava la cosa avorridota.
Sí.
Doncs, no? Aquesta tardor 2018, senyors i senyors, no.
Continuem.
Bueno. Sí.
Ara continuem amb un tipus de tela, l'ante. L'ante marrón. Torna tota la seva esplendor. Tant amb jaqueta, com amb faldilla, amb sabata, amb vestit, pitxis... Bueno, el que vulguis. És un color que a mi m'agrada molt, perquè per molt blanqueta que estiguis de pell, jo, per exemple, a l'hivern estic molt blanca de pell, és un color que queda bé. O sigui, te ressalta el teu natural, encara que siguis blanqueta, te ressalta. I si ets més aviat moreneta, doncs també te queda ja... Bueno, als morenes hi queda tot bé. Però vull dir, les que...
Tot no.
Sí, la gran majoria. Però vull dir, queda... Doncs, trobo que queda molt bé. I a més l'ante, doncs, bueno, ja, com dèiem, aquells estampats de fa un parell de programes, era, no? Que eren el serp i el
mocador.
Sí, i el mocador, doncs, que era molt dels anys 80, doncs, bueno, recuperem una tendència dels 70 que era més aviat l'ante.
És veritat, eh? I això, a més, també és vàlid per elles, per ells, per tant, l'ante, una jaqueteta d'ante, Ricard, sí, no?
Anys 70, m'has dit.
Home, en 70, l'Ante és, sí, és molt del 70, de, no,
tu,
dels hippies.
No, tu dic perquè parlàvem dels anys 80, ara els anys 70, que la gent no tiri res.
No, no s'ha de tirar res. No s'ha de tirar. Això sempre ho diu la Leida, sí, no s'ha de tirar res.
No, home, les típiques de punt, així una miqueta d'allò, sí, però les peces icòniques i així, no.
S'ha de tirar i heredar, a poder ser.
Això, qui ho has dit?
Molt bé, alguna tendència més així? Déu-n'hi-do, estem molt... Una tardor diferent, m'agrada,
sí,
m'agrada.
A mi també. Aquest any m'està agradant molt la com s'està enfocant la cosa.
Bé.
Després, una que m'agradaria també incloure avui, ens dona, tenim temps?
Sí, una més, sí.
Mira, doncs és el tratge, però amb la faldilla de tall midi.
Ah.
Que fins ara dèiem que més aviat el que es portava era el traje pantaló, doncs aquest any incorporem el traje amb faldilla midi. Superxulo, el trobo jo. Perquè, a més, podem jugar amb aquest tipus de faldilla, que n'hi ha algunes que estan amb obertura al lateral, combinar-les amb botins o combinar-les fins i tot amb una bota altíssima, que només et deixarà veure la bota, o sigui, farà com si fos una única peça que es veurà la bota quan estigues assentada o quan caminis, pels laterals tallats. Trobo que queda superxulo. Si ets una miqueta més explosiva, ho pots ficar amb samarretes. Si ets més clàssica, amb camises o jerseis de coll alt. O sigui, trobo una combinació xulíssima.
O sigui, l'any passat va ser una mica l'explosió del vestit pantaló, enguany, faldilla.
Correcte.
Molt bé, doncs escolta, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, la tardor.
És una tardor maca.
Ben interessant, no? Sí, sortim una mica... Que és veritat, tens raó, que els darrers anys era una mica la cosa repetitiva, no? Que si l'abric de quadres, que si tal, que això suposo que continua, no?
Els clàssics són clàssics, però... Sí, però crec que aquest any el divertit serà jugar moltíssim amb el tema de l'abric.
Molt bé. Perfecte, doncs escolteu, ho hem de deixar aquí, però jo us he donat la dada. Que sé que l'estàs esperant amb candeletes, o no?
Sí, a mi m'encanta. El de la dada ha sigut superbona idea, m'ha encantat.
Doncs us la dono. Jo no sé, la Leida això ho sabrà, jo no sé si tu, Ricard, també tenies la informació. Els botons de les camises, tant d'home com dona, estan en costats diferents, això ho tenim clar.
Sí, sí.
Els de les dones a l'esquerra i els dels homes a la dreta. Doncs mira, té motiu ben diferents. En el cas de les dones... Estan a l'esquerra perquè els botons només se'ls podien pagar les dones que tenien, evidentment, possibles per fer-se un vestit abotonat. I, clar, com que els hi botonava el servei, pel servei era més fàcil que estessin a l'altra banda, quan li has de botonar a una altra persona, és més fàcil. I en el cas d'ells, a banda de... Podia passar això també del servei, però també era per poder-se desbotonar els botons mentre a l'altra mà tenien l'espasa.
Ah,
que no l'haguessin de soltar.
No la sabia jo.
Que fort!
Si és que aprenem i ens divertim. Aquí, que
és xulo! Oh, sí! Aquest és xulo, aquesta curiositat, eh?
Doncs au, ja us en buscaré més, no patiu. Que sembla que doncs, aquesta no la sabíeu. Aquesta, per una partida de Trivial, segur que va molt bé.
Aquesta és la típica aquella dels programes de la tele, que és la del milió d'euros, saps?
Correcte. Doncs ja us hem donat aquí, gratis, pam.
Gratis.
Ja la teniu. Doncs, Aleida, moltíssimes gràcies una setmana més. T'esperem dimarts, se'ns farà molt llarg.
A vosaltres.
Dimarts, que tinguis bona setmana.
Un petó igualment.
Adéu, Aleida. Merci.
Adéu, Ricard.
Doncs, Ricard, ja en tens una per explicar.
Aquesta m'ha agradat.
Veus, jo sabia que t'agradaria.
Totes m'agraden. Les curiositats m'encanten totes, però aquesta és veritat que més d'una vegada me l'havia preguntat i no l'havia buscat.
Doncs ja en buscarem més. Si els oients en tenen relacionades amb el món de la moda, que ens les facin arribar també. @copelleida@copetarragona. Doncs, Ricard, que vagi molt bé el que queda de dimarts. Parlem
igualment.
Demà.
Fins demà. Adéu.
Jo sempre m'ha agradat molt la ràdio i sempre m'ha agradat molt la Copé. De fet, no em sona despertador, em sona la ràdio. Sempre m'agrada molt i ric molt quan estan amb aquella senyoreta de la moda. Allò és un fa de riure perquè m'ho passo molt bé.
Ah, que
la veritat
bé.
És que sí. Escolta, Josep, un dia t'hem de convidar a venir amb la Leida. Per moments com aquest, a Copé Tarragona volem ser la teva veu. Cada dia, a partir de les 12:20. Saben que si tenen preguntes per la Leida Martí, pel nostre cuiner d'aquest mes d'octubre, o volen fer-nos propostes, o, com dèiem ara amb el Ricard i la Leida, que ens enviïn curiositats relacionades amb el món de la moda, doncs @copetarragona al Twitter, i si no, el WhatsApp del programa. Ens encantarà rebre les seves notes de veu. 672 65 35 34 672 65 35 34. Notes de veu o escrites, les preferim de veu per poder-los posar a vostès també en antena, que només parlem nosaltres aquí. Arribarem al punt de 2:15, encara ens queden moltes històries per escoltar des d'ara i fins les 2 al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre. Els deixo ara amb uns minuts amb la publicitat, amb el company Pepe Collado, i tornem de seguida.
Com cada dimarts, a 2:15, saludem els companys de COPE Tarragona i COPE Lleida.
Esperem que aquesta música és molt, molt adequada, perquè serveix per animar els nostres amics i amigues, a nostres oyentes, que en su dia firmaron una hipoteca i su referència pues no fue el Euribor, sinó que fue el IRPH. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, hemos hablado mucho de ese tema en este programa, pero lo último para ponernos al día es que la Comisión Europea ha dado un espaldarazo muy importante a todos los que seáis afectados por esa hipoteca con la referencia IRPH, que había visto como el Tribunal Supremo Español cerraba la vía judicial para todos ellos para reclamar. En un documento de este año, del 2018, del 31 de mayo, remitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, arremete directamente contra la inclusión, dicen ellos, opaca, de este tipo de referencia IRPH en muchos préstamos hipotecarios en España. Todavía hay que esperar a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para saber qué pasa finalmente con este índice, pero obviamente esto da muchísimas esperanzas a los afectados por hipotecas IRPH. Una cláusula oscura, opaca, tanto más que las cláusulas, las famosas cláusulas suelo de las hipotecas. Te digo todo esto porque a partir de hoy, cada martes, se incorpora al programa Patricia Suárez.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Tú estás, representas a la plataforma denominada Asufin.
Efectivamente, somos una asociación de consumidores, asociación de usuarios financieros, trabajamos en toda España, es estatal, uh-huh. Y además en Cataluña tenemos oficina, tenemos dos, en Barcelona, en San Cugat del Vallès, y la verdad es que estamos atendiendo a muchísima gente, no solo con IRPH, también con otros productos que iremos hablando cada semana, que iremos contando cómo se pueden defender de ellos.
Efectivamente. Ahora estamos en un momento, como comentaba yo hace unos instantes, en momentos de impasse, de esperanza para las personas, para los afectados por ese IRPH, para que de una vez por todas esto sea declarado, pero del todo, al 100%, una cláusula ilegal, ¿no?
Sí, sobre todo abusiva, un poco abusiva. Lo que nos pasó con el suelo. Sí, ¿os acordáis que con el suelo el Supremo decía que no era retroactivo y luego llegó Europa y dijo que sí que era retroactivo? Uh-huh. Esa sentencia del Supremo de mayo de 2013 tenía un voto particular del magistrado Orduña y al final ese voto particular fue el que nos dio la razón el TEJU, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Uh-huh. Con el IRPH nos ha pasado igual. El Supremo tiene, el Pleno son 13 magistrados, 11 dijeron que era perfectamente legal y transparente, y dos, uno de ellos Orduña, redactaron un voto particular diciendo que consideraban que el hecho de que se hubiese comercializado de manera poco transparente, opaca, hacía que sí se pudiese revisar la hipoteca y que sí se pudiese eliminar ese índice de las hipotecas. Ahora tenemos la grandísima noticia que lo publicamos en Asofin, asofin.com. Uh-huh. El informe de la Comisión Europea tiene ya más de 5.000 descargas. Fíjate si es de interés, sí, que todo el mundo se lo está descargando, porque además es importante para la defensa de estos afectados, diciendo que claro que procede la eliminación de ese índice, incluso dejar la hipoteca sin intereses.
Es que además estamos, yo hablaba antes, no sé si las cifras son las que tú tienes, pero de 1,3 millones de hipotecas con IRPH en España.
Sí.
Es una barbaridad, ¿no?
Se calcula, porque sabes que los bancos no nos van dando todos los datos, el Banco de España tampoco. Entonces, hay quien habla de 800.000, un millón, millón y medio. Uh-huh. En cualquier caso, es una cantidad importante, y además estas personas, en una hipoteca media de unos 200.000 euros, que es la media que tenemos, están perdiendo 20-30.000 euros. Es como una cláusula suelo, para que la gente lo entienda. El IRPH no ha bajado lo que ha bajado el Euribor, se ha mantenido en límites altos, y la gente está pagando pues un sobrecoste importante.
Patricia, el mensaje directo a los oyentes que nos estén escuchando y que sean víctimas del IRPH, ¿qué les dices exactamente? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que hacer?
Pues tienen que llamarnos al 936763284 y allí les atenderemos, revisaremos sus escrituras y nos pondremos en marcha con la reclamación. Porque aquí, eso sí, tenemos que decirlo claro. Si tú vas a la oficina del banco a reclamar, te van a decir que no, que todo está bien, que todo está perfecto. Desgraciadamente tenemos que terminar en tribunales, pero se puede ganar y hay que pelearlo, porque aquí el que no llora no mama. Esto es así, esto es así. Entonces nosotros desde Asufin siempre decimos lo mismo, nos ponemos en marcha. Además, con Asufin tienen las garantías de que podemos reclamar sin costes, que no tomamos riesgos. Esto lo explicamos perfectamente cuando vienen a vernos lo que es un procedimiento judicial y por qué no tienen riesgos cuando reclaman con nosotros. Y sobre todo, que piensen en todos los afectados de cláusula suelo. Si no hubiesen ido a tribunales, o todos los preferentistas, o tanta y tanta gente, no hubiesen recuperado su dinero.
Bueno, pero si te quieres poner en contacto directamente con Asufin, te doy el teléfono. Aquí en Barcelona están 93-676-3284, en San Cugat, me decías, ¿no?
Sí, en San Cugat y en Barcelona. Ciudad, sí.
93-676-3284, barcelona@asufin.com, 93-676-3284. Patricia, hasta el próximo martes.
Muchísimas gracias. Hablaremos de más cositas.
Claro que sí. Adiós,
Patricia. Adiós.
Ara continua la programació a la vostra COPE més propera.
Si quieres unas vacaciones a lo grande, ve de crucero con B de Travel Brand y llena de ventajas tu viaje. Paquete de bebidas gratis valorado en 360 euros, itinerarios y vuelos exclusivos y 300 euros de regalo. Reserva ya en el 902-200-400 en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. B de Travel Brand, tú, ve.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Para hacer senderismo debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Ya sé que es otoño, pero si me echo dos veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, seguim el programa, anem a posar-li una mica de música al matí, si els sembla, que sempre va bé això. Avui el programa sona Inèrcia i això es diu Màgia. Que la felicitat no...
perquè tu eres màgia, tens la resposta com un crit de victòria en la nit. Les teues cicatrius et donen la força com un cicle que brota des de dins. Tu eres màgia, necessària, la revolució.
Doncs a part d'inèrcia els tinc avui a l'estudi, són la Patri i l'Aitor. Què tal? Molt bon dia, benvinguts, moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal, com esteu? Bé, el disc es diu La Lluita.
Lluita,
Lluita,
sí.
Lluita és el nom del darrer disc. Què me'n podeu dir d'aquest disc? Perquè crec que ha sigut una cosa que heu fet a foc lent, no?
Mm-hmm.
Us l'heu treballat, sí, allò amb calma, que això no acostuma a passar. No? No tothom ho pot fer.
Sí, exacte. Volíem prendre-ho en calma, com dius tu, perquè volíem que fos un disc més madur, que aportar noves influències, aportar nous matisos, i això requeria un temps, no? I jo penso que al final el resultat ha valgut la pena. No?
Crec que, vosaltres ho sabreu, m'ho explicareu millor, però crec que veníeu d'una gira, no?, de l'anterior, mm-hmm, amb l'anterior treball, també una gira que va ser llarga,
sí,
van ser uns 2 anys, mm-hmm, i no sé si amb gira dona temps a posar-se pensant projectes, mm-hmm, nous.
És complicat, sí, compaginar-ho tot, més quan també tens el teu treball, no?, a banda del grup. I costa, no? Costa, perquè quan no tens concerts, tens no sé què, i al final composar requereix un temps, no? I sí que sé que ha sigut complicat, però preferiríem això, no? A haver de parar uns mesos sense fer concerts, perquè conforme va avui la marxa, que va tan ràpid,
clar,
tot, si pares, desapareixes.
És veritat, és dur, però, mm-hmm, és així. Aitor, tu crec que ets autor de la majoria de lletres o de totes,
sí,
les,
sí,
lletres,
les lletres,
no?
Sí. Mm-hmm.
Doncs ara fem com que no hi ets i li pregunto a la Patri, no? Com és aquest procés en què ell us presenta, doncs, unes lletres per dir, ei, tinc coses per un nou disc, no? Vosaltres, mm-hmm, la resta, com ho rebeu? Que ens falten aquí el Pau i el Saül, no?
Sí, Pau i Saül. Bé, com has dit, Aitor és com el motor del grup, no? A partir d'ell sent totes, pues això, les bases, la melodia, les lletres, i res, ell ens passa la idea a la resta del grup, i nosaltres, pues bueno, fem així un poc de jutges, no? Diem, Aitor, va, funciona.
Això sí, això no, no? No ens hi veiem, però clar, al final us heu de sentir tots una mica representats,
clar,
no?
Clar.
Amb el
clar,
treball.
Clar, tenim que tots un poc opinar, però bueno, puc dir que en general quasi totes les idees que té són bones, les tirem endavant. I res, pues ja ens passa la idea, i això, cada un en el seu instrument, jo en la bateria, Saül en el baix i Pau en la guitarra, pues ja perfilem un poc el que ve a ser la idea en el nostre instrument, i ja pues posem les idees en comú, i bueno, pues poquet a poquet va així, no?
Llavors ja es comença a treballar més en equip,
exacte,
no?
Exacte, aquest disc ja és totalment en equip.
Aquest Lluita, us l'heu anat a gravar al País Basc, no? Com ha anat això, a veure?
Sí. Bé, ens apetia canviar, no? Perquè així realment sempre havíem estat molt a gust, no? En els 2 treballs anteriors vam enregistrar a RPM amb Roger Garcia, i la veritat és que vam estar molt a gust, però ens apetia fer un canvi, no? I anar allí vam pensar que seria una experiència molt, molt bonica, no? A més, l'estudi és una passada, no? El Garat Studio, que és una masia perduda en el no-res, i suposa també evadir-se, no?, aïllar-se i conviure, no? Perquè estem els 4 membres del grup junt a Kaki ahir convivint, no? I això també és una experiència personal que t'enriquís molt.
Mm-hmm. De què ens parleu a Lluita? Perquè jo he posat aquest single màgia. Val, vaig a posar una mica més. Vinga. Mm-hmm. A veure, de què hi parleu? Si ara algú va buscar aquest disc, el Lluita, què hi trobarà? De quins temes parleu?
Bé, com el mateix títol ho indica, de la... Quasi totes les cançons, parlen de xicotetes lluites, no?, que tenim, pues, bueno, totes les persones. Bàsicament, la més important que volíem reflexar era la lluita ideològica, no?, uh-huh, que és en la que més ens meneja, però a banda de la lluita social, pues, cada un tenim una xicoteta lluita en les nostres vides, no? Tant sentimental com laboral, personal, etc. Entonces volíem això, a banda de reflexar les nostres lluites, que la gent també sentira com identificar, no? Entonces això, cada cançó parla d'una xicoteta lluita en un tema diferent.
M'agrada molt això que ha dit, no? És veritat que cadascú, tot n'hi ha de globals, no? Però cadascú tenim les nostres. Tot, parleu de moltes coses, d'igualtat, de conflicte social, que estan a l'ordre del dia. A més a més, estem vivint una època en què hem de lluitar per moltes coses, no?
Més avui per avui, sí.
Exacte, i sobretot, doncs, mira, tenim exemples, amb músics també.
Correcte.
Són 5 cançons. Per cert.
5 cançons, sí.
O sigui, molt seleccionades, eh?
Sí, hem fet ahir una repesca.
Ara, escolteu una mica, jo sempre als artistes que aneu passant per aquí m'agrada preguntar-vos quina música escolteu, perquè això suposo que també les influències, no? La música que escolteu s'acaba traduint en els vostres treballs. No sé si hi ha allò, alguna influència molt clara que puguem trobar en aquest disc, a Lluita.
Bé, realment sempre hem tingut aquests 3 o 4 grups des del principi, no?, que ens han marcat molt, no?, que són Berry Charra, Green Day, Rage Against, no?, i aquests grups han estat ahí i penso que sempre estaran de forma més o menys explícita, no? Però sí que hem afegit noves influències de grups més moderns, no?, podríem dir, com Paramore, 21 Pilots i Bring Me the Horizon, no?, que s'han notat en aquest disc especialment i els ha redirigit un poquet.
Jo sempre demano que em recomaneu 3 cançons perquè així veure si també descobrim música que potser no escoltem habitualment, no? Que a mi m'agrada molt veure descobrir noves formacions, nous grups. Comencem amb un cas anomenat, va, que aquest sí que el coneixerà la gent, suposo. Berry Charra. A veure, per què heu triat aquesta cançó? No sé si la diré bé, que em perdoni si algú parla euskera, no? Serà de Nakes Dubalio?
Exacte.
Més o menys, més o menys. Per què aquesta? A veure.
Berry Charra sempre ens ha agradat. I Rage Against, com diu Aitor, també. Així és que aquesta cançó ens torna a boig. I, bueno, des dels orígens d'Inèrcia, pues, estudiàvem Pau Aitor en València i recordo estar allí en la dutxa, en esta cançó de tota pastilla. Sí, sí. Així és que és un referent important.
Sí, va ser un grup que quan el vam escoltar vam flipar. Vull dir, era el grup que no existia i
de repente estava ahí.
I devia existir des de temps, no?
I suposo que aquesta, jo sempre m'agrada imaginar, no sé si, per exemple, de camí als concerts, aquesta us sona al cotxe segurament,
sí.
No?
Igual ja el tenim ratllat el disc, però...
Doncs escolta, va, anem a l'altre. Aquests, veus, això no ho coneixia. Això es diu Bubbles, és Biffy Clyro, Clyro?
Sí, Biffy Clyro, sí.
Biffy Clyro. God young to fade away. The sinner and Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. A veure, qui es va creuar amb aquesta cançó? Va ser una cosa, no? Algun dels membres del grup us va dir, escolteu això que acabo de trobar. Ei, l'Aitor, t'han assenyalat, t'ha tocat. A veure, qui són i per què aquesta cançó?
Bé, este grup ens el van recomanar, no?, uns companys, i el vam escoltar i suposa un poc la part més pop, no?, la part més indie de les nostres influències. I va marcar també un abans i un després perquè va ser un grup que ens va agradar moltíssim, no? I també suposa la part més moderna del grup, no? I s'ha necessitat de descobrir nous grups, d'evolucionar, no?, amb noves sonoritats. I va ser un poc un grup, això, que ha marcat l'última etapa del grup.
Importants són aquestes influències. Per cert, quina connexió teniu amb Vetusta Morla? A veure, expliqueu-me això, ara que has anomenat, no?, la vessant aquesta més indie de les influències.
Doncs precisament això, que és un... A nosaltres sempre ens ha agradat escoltar molta música de molts estils diferents i fa uns anys vam descobrir Vetusta Morla també, no?, i ens va agradar molt. I vam sentir la necessitat de versionar Copenhague, no?, perquè ens va encantar i vam pensar que seria com una... com mostrar l'altra part també, no?, l'altra cara d'Inèrcia.
Mm-hmm. Bueno, és que al final, quan fa que esteu formats com a Inèrcia? Quants anys? Quant temps? Però sou un grup jove.
Mm. Mm-hmm. Mm, 2010, podem dir que va començar a anar així.
8 anys, no? Sí. Però és veritat que, a més, vull dir que ells són joves, no? Vostès no els veuen, eh? Després de la foto del Twitter ja els veuran, però és veritat que sou joves i quan també vas creixent, les teves influències també,
correcte,
no?, van canviant. Exacte, sí. I tens ganes d'escoltar coses diferents, no? Vull dir que tampoc sí. S'ha de tancar a un estil concret.
Sí, en els darrers dies s'ha anat notant això, la maduresa, no?, que evolucionem també com a músics, com a persones, noves influències, s'ha anat reflexant molt. El clar. Que tu dius és lògic.
Clar, evidentment, no? Sí. Creixem, no? I això amb la música passa igual, amb la música que escoltes, no?
Exacte.
Anem amb la tercera recomanació. És un dels, allò, dels que no podeu passar sense ell, ja ho ha dit l'Aitor al començar, Green Day. Jo me'ls imagino, dic, abans de sortir al concert, allò que es posen una de Green Day per sortir amb energia, no? Abans de sortir a l'escenari o què?
Sí, exacte, exacte.
Sí, este és el punt, el toquet punt que té inèrcia, sí, no?
Són els culpables, Green
sí,
Day.
Sí, sí.
En part.
La veritat és que representa molt bé aquesta mescla, no?, de punk i melodia, no?, que sempre hem buscat i que vamos, és un grup que escoltem des de l'adolescència i ells estan ahí, no de forma més o menys explícita, però una gran influència. Sí.
Des de l'adolescència, dius, això és abans d'ahir. És abans d'ahir per vosaltres, clar. D'altres ja ens quedem més lluny, però vosaltres no.
Però no ha plogut.
Creient-se amb el seu nom, es diuen Inèrcia, el disc és Lluita, i nosaltres ens acomiadem amb Màgia, que és una d'aquestes 5 cançons. Pàtria, Aitor, un plaer tenir-vos per aquí. Escolta, torneu quan vulgueu, que vagi bé, i escoltem més música.
Moltes gràcies.
Ara saps que acostumar-te al problema no és la solució. Ahir vera, dones àrees, acomiada't de la pena, que la felicitat no depèn de ningú, només de tu. Perquè tu eres màgia, tens la resposta, com un crit de victòria en la nit. I les teues cicatrius set donen la força, com un cicló que brota des de dins. Tu eres màgia, necessària, la revolució.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese, primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en calle Mosén Ritori Faust 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-2235-22, 977-2235-22. Curto López Abogados.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-3835. 566.
Ens queden menys de 8 minuts per arribar a les 2 abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar el més destacat a nivell nacional i internacional. Destaquem el més important a aquesta hora, les comarques de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos lladres per, atenció, 24 robatoris a l'interior de cotxes en una sola nit a la ciutat de Tarragona. Va passar el passat 29 de setembre, en cotxes que estaven aparcats entre la Canonja i el barri de Bonavista. Trencaven el vidre petit d'una de les finestres i s'enduien ulleres, telèfons mòbils, diners en efectiu o targetes de crèdit. De fet, van fer compres a una botiga a Bonavista amb aquestes targetes robades i això va permetre identificar els dos homes. Un dels arrestats va amenaçar els Mossos amb un martell quan el van localitzar i també se l'acusa de desobediència a l'autoritat, a banda de robatori i delicte d'estafa bancària. Els detinguts, que acumulen antecedents policials per delictes contra el patrimoni, van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar davant el jutge. I a Reus, la Guàrdia Urbana ha desmantellat una plantació interior de marihuana amb 800 plantes. Les han trobat a una casa unifamiliar, a la urbanització Mascarpa. La plantació es repartia per tota la casa i havien instal·lat també potents aparells de ventilació, filtres i una instal·lació elèctrica especial. Precisament l'avís va saltar per un incendi al comptador exterior d'electricitat de la casa. Els bombers van determinar que l'escalfament s'havia produït per un ús excessiu de la potència elèctrica contractada. Els Mossos mantenen oberta la investigació a l'espera d'identificar i localitzar als presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. I la jutgessa ha arxivat la denúncia que va presentar l'alcalde de Reus per la retirada de la pancarta per la llibertat dels polítics presos del balcó de l'Ajuntament i per les amenaces que va rebre en aquella acció. A més de la retirada de la pancarta, Pellicer va denunciar que se'l va amenaçar en pegar-li si no s'apartava a la plaça del Mercadal. L'auto, que el consistori va rebre divendres passat, manifesta que els fets denunciats per l'alcalde constitueixen un delicte, però també decreta el sobreseïment de la causa perquè no s'ha pogut identificar els autors. Carles Pellicer ha expressat sorpresa, preocupació i rebuig davant el sobreseïment provisional de la causa i anunciar recurs. El govern de Reus creu que els fets denunciats són prou greus com perquè siguin investigats per depurar les responsabilitats que se'n derivin i asseguren que els autors d'aquests fets són perfectament identificables. Cinc minuts per arribar a les dues. En plana política, el tarragoní Alejandro Fernández ha anunciat oficialment que presentarà candidatura per presidir el PP català. Ho ha fet a través del seu compte de Twitter. Diu que sap que la presidència del partit no és el lloc més plàcid, però assegura que creu en el projecte del seu partit per Catalunya. Fernández, actualment portaveu dels populars al Parlament, presentarà candidatura, per tant, a les primàries per substituir Xavier García Albiol. Encara no s'ha concretat, però Fernández podria enfrontar-se a l'exministra Dolors Montserrat i a l'exdelegat del govern a Catalunya, Enric Millo. I avui també els expliquem que a Montblanc encara no s'ha concretat la viabilitat del projecte d'obrir l'ús públic de la piscina climatitzada d'un càmping de la localitat. Des del PDeCAT asseguren que el projecte no és viable i critiquen que el consistori que s'hagi precipitat en l'anunci fet el mes d'agost passat. La formació alerta de l'elevat cost del manteniment, per exemple, uns 20.000 euros només la climatització de l'ambient i la complexitat de les obres per adequar aquest espai. A partir d'aquí consideren que es tracta d'un gran engany que respon a un anunci electoralista. El portaveu del grup municipal del PDeCAT a Montblanc és Marc Vinya.
Fet un anunci temerari, anunciar una piscina coberta sense ni tan sols tenir un estudi tècnic que digui si és viable o no, generar unes expectatives, dir a la gent que anunciem això abans de que iniciïn el curs escolar perquè puguin valorar si s'apunten a Valls, si s'apunten a Alcover o volen esperar a poder anar a la piscina coberta de Montblanc sense ni tan sols saber si les condicions seran les adequades, sense ni tan sols tenir les instal·lacions a punt, no hi ha vestuari, no hi ha accés, no hi ha pàrquing. Això és una manca de responsabilitat que denunciem i exigim que el govern municipal faci una rectificació, demani disculpes.
L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, assegura que detallaran l'estat del projecte aquesta mateixa setmana. I abans d'acabar, seguim molt pendents de la previsió del temps. Per tant, tornem a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió pel que ens queda de dia i, sobretot, també mirant a demà, que es presenta complicat. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Cel força ennuvolat ja avui a les comarques de Tarragona. En general, esperem encara ruixats, en ocasions tempestes que poden ser fortes, sobretot al nord, i especialment al final del dia, amb avisos avui grocs al litoral o prelitoral tarragoní, ja que esperem acumular entorn a 20 litres per metre quadrat en només una hora. Les temperatures pugen una miqueta més en alguns sectors, amb màximes de 23 graus avui a Tarragona, Reus i el Vendrell, 23 també a Tortosa i 18 graus a Gandesa. El vent al litoral bufa del nord-est, encara intens, a la resta vent més suau, variable amb tendència a bufar de llevant. De cara a demà continuarà el cel molt tapat, encara amb ruixats o tempestes que poden arribar a ser molt forts cap a les comarques del nord durant el matí, amb avisos grocs també per pluges de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora fins a la tarda. Han de ser més importants al litoral. Ja al vespre a nit aniran remetent de sud a nord del territori. Temperatures màximes sense canvis demà dimecres, mínimes una mica més altes. Arribarem als 17 de mínimes a Tarragona, als 16 graus al Vendrell, a 15 a Reus i Tortosa i fins als 13 a Gandesa. El vent bufarà de l'est, continuarà suau i a últimes hores serà més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs ens queda un minut i mig de programa, minut i mig per arribar a les dues. Nosaltres l'omplirem amb bona música, amb la de la nostra cançó del dia. Avui sona Olga Guillot.
I si embarco jo... Te seguiré esperando, no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con las mismas gentes, para que tú al volver y seas como ayer y nunca vas a dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado.
Nosaltres acabem, tornarem demà puntuals a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabem de passar bon dimarts.
Solo yo te quise.